Gaspar Hernández, l'ofici de viure.
Avui a l'ofici de viure, superar pors irracionals. L'australiana Claire Wickes, considerada pionera en la teràpia cognitiva de l'ansietat a començament del segle XX, és citada en diferents ocasions pel psicòleg Rafael Santandreu, que avui ens presenta el seu últim llibre. Diu Rafael Santandreu, la mítica doctora va superar de jove un trastorn molt sever d'ansietat. La seva capacitat i el seu coratge la van portar a l'altra banda, el domini, l'harmonia, la pau i l'alegria. Per casualitat, diu en Rafael Santandreu, que és com comencen la majoria d'aquests trastorns d'ansietat i com comencen la majoria de pors irracionals, Claire Wickes va patir un episodi d'ansietat que la va espantar i que va suposar l'inici d'un autèntic calvari emocional. De seguida va desenvolupar atacs diaris que li feien la vida molt difícil. En aquella època, aquesta mena de problemes se'ls posava l'etiqueta genèrica de crisi de nervis i es receptaven tranquil·litzants. Amb molta força de voluntat, aquesta dona va continuar amb els seus estudis en èpoques molt complicades. Malgrat això, una altra casualitat la va portar a la sortida del pou, explica Rafael Santandreu al llibre Sense por. Un amic britànic que havia lluitat com a soldat a la Primera Guerra Mundial va saber que Claire Wickes patia aquests atacs i li va dir «Claire, això que tens tu és neurosi de guerra. Molts companys meus en van tenir. És conseqüència d'una impressió forta. És por de la por. I la solució és mirar-la de cara, la por, i encara que sembli mentida, fer-se enemic de la por». En entrevistes posteriors, la doctora Wickes va explicar que aquella conversa amb el seu amic excombatent va ser la clau de la seva curació. Les expressions «por a la por», producte d'una impressió, i fer-se amic de la por, li van obrir els ulls. I avui aquest mètode continua sent útil per superar bona part de les pors, segons Rafael Santandreu, que avui ens acompanya a l'ofici de viure, parlant de les pors irracionals.
Pema Chodron. El pròxim cop que no trobis terra sota els peus, no ho consideris un obstacle, en absolut. Considera-ho més aviat un gran cop de sort. Per fi, després de tants anys, potser aconseguiràs créixer de debò.
Hola, soy Beatriz Gil Bóveda, psicóloga, fundadora y CEO de Psique Cambio. El miedo es la emoción que experimentamos ante la percepción de un peligro, que puede ser real o imaginario, irracional, y que se vive como arrollador, provocando sensaciones muy intensas y desagradables. El miedo nos mantiene alerta, intensificando nuestros sentidos, y eso nos permite prepararnos mejor ante un peligro, guiando nuestra respuesta de lucha o huida. Además, nos ayuda a sentirnos seguros y vivos, y es el responsable, en gran medida, de la supervivencia de uno mismo. Es necesario para evitar situaciones de riesgo y peligro, por lo tanto su objetivo principal es mantenernos a salvo. El problema viene cuando es el propio miedo el que no nos deja vivir. Esta emoción silenciosa e intensa tiene la capacidad de paralizarnos, de hacernos actuar de forma irracional o de llevarnos a evitar ciertas situaciones y experiencias en principio placenteras o beneficiosas. A veces es pequeña y molesta, ocasionada por cuestiones menores. Sin embargo, otra se vuelve gigante y abrumadora, agobiante y frustrante. La pandemia del COVID-19 ha incrementado los trastornos de ansiedad y fobias como agorafobia o fobia a los lugares públicos, miedo a salir a la calle, miedo a volar, trastorno obsesivo compulsivo. Y los psicólogos estamos viendo muchos casos de personas que acuden a consulta que sufren de miedos irracionales que los paralizan y se sienten muy inseguras y abandonan sus proyectos incluso antes de comenzarlos. En este caso, el miedo deja de ser un mecanismo de alerta ante los posibles peligros para transformarse en una actitud ante la vida que merma y sesga nuestro crecimiento. La buena noticia es que podemos aprender a superar el miedo y hacer que éste juegue a nuestro favor. ¿Cómo podemos superar el miedo? Aunque no podemos ni debemos eliminar el miedo de nuestra vida, sí podemos aprender a convivir con el miedo, a manejarlo y a evitar que bloquee nuestra vida o nos paralice. Existen diferentes estrategias para gestionar el miedo. Hoy comparto tres claves desde el enfoque cognitivo-conductual. El primero es reconocer el temor irracional y comprender que tu reacción es completamente desproporcionada. No existe base lógica para ese miedo. El segundo paso es aceptar tu miedo. Tu miedo es una reacción ante algo que crees amenazante y es normal que te sientas asustado. Pero mientras más intentes combatir este sentimiento, más hables de él, más fuerte será. Superar el miedo implica conocer exactamente qué te causa temor y ser consciente de tus reacciones emocionales y fisiológicas. Y el tercer paso, y muy importante, consiste en tomar acción. No dejar que el miedo te paralice. Enfrentarte a él. Miedo evitado, miedo incrementado. Por lo tanto, debemos exponernos a nuestro miedo poco a poco, de manera gradual, aprendiendo a gestionar la emoción. Sigue adelante a pesar del miedo, mira al futuro y busca nuevas estrategias o alternativas diferentes que te permitan alcanzar el objetivo que te has propuesto. Desarrolla la confianza en tus capacidades y date cuenta de que el peor escenario posible a menudo no es tan espantoso como imaginas. Cuando el miedo es demasiado grande o se convierte en una fobia, es necesario pedir ayuda psicológica especializada. Deja de vivir con miedo, atrévete a cambiar.
L'ofici de viure, un programa sobre conducta humana.
Avui a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, Superar pors irracionals, amb Rafael Santandreu presentant el seu últim llibre que acaba de sortir, publicat per Rosa dels Vents. Rafael, benvingut. Gràcies
moltes
per ser nosaltres.
Gràcies.
En Rafael ha vingut acompanyat, però per poc no, eh? O sigui, sí, ha vingut amb la Carme Alba. Carme, benvinguda.
Moltes gràcies.
La Carme, que ara tenies problemes per entrar als estudis de Catalunya Ràdio.
Sí, correcte. La temperatura...
Tenies una temperatura elevadíssima, no?
Bastant. M'ha anat pujant que he trobat l'aire condicionat i m'ha ajudat a baixar.
Però és que m'han dit que estaves com a, no sé si a 38,
38
o més,
38.
Imagina't. I clar... però estàs bé, no, ara? De
estic
salut,
bé,
estàs
bé, sí, sí.
Molt
ara
bé.
Ja torno a estar a 36,6, perfecte.
Toma ja.
Sí.
Déu-n'hi-do. I clar, i com has viscut aquests instants? Amb tranquil·litat? O amb... Perquè, esclar, has vingut expressament d'Olot i dèiem, home, quin greu que no pugui participar en aquest programa com a testimoni.
Doncs aquests instants els he viscut doncs, com vist sempre quan em passa alguna contrarietat, no? He pensat, tranquil·la... Primer he pensat què pot passar. El pitjor que pot passar és que estigui per telèfon, vull dir, tampoc m'ho perdré, però...
Sí, perquè amb la Núria Ventura, la nostra productora, ja havíem establert un pla B, que era, doncs, que entressis per telèfon.
Vull dir, com hi havia un pla B també, doncs, això també m'ha ajudat a relaxar-me i a pensar, doncs...
Que mira... fa uns anys, la Carme del passat ho hagués viscut amb ansietat, amb molta ansietat,
la
no?
Carme del passat, sí, hagués arribat a 39 o 40, perfectament.
Clar, sí, si hagués afegit a més un problema, no?
No, hagués estat un problema perquè ja hagués pensat, ostres, els estic fent anar malament, em sap molt de greu, he baixat fins aquí i no puc fer el programa, ja m'ha sortit una altra cosa malament, no? Hagués les meves pors internes, el meu diàleg intern m'hagués dit que era una catàstrofe el que estava passant.
Imagina't. I clar, és que és un exemple, Rafael, no ens estranya, que l'hagis incorporat en el teu llibre. Doncs Carme, gràcies per haver vingut, moltes gràcies per haver vingut a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio i en Rafael Santandreu presentant el Sense Por. Per què aquest llibre ara mateix?
Bueno, saps què passa? Que el problema dels atacs de pànic el TOC, la hipocondria, el que jo anomeno com la gran por o les pors agudes, és que ho té moltíssima gent. Primer que ho té moltíssima gent. A més, ara amb la pandèmia ha augmentat tota l'ansietat i per mi aquest llibre era superimportant perquè la gent pateix molt, molta gent pateix molt d'aquestes pors agudes i ho pateixen en secret perquè pues, igual és el teu veí, la persona que et serveix al restaurant, el teu company de feina. Hi ha moltíssima gent i pateixen moltíssim. I, ostres, hi ha una cura clara i 100% de curar-se d'això. Per tant, aquest llibre tenia que arribar tard o d'hora i bueno, l'he fet ara en aquests moments i espero que serveixi molt.
Clar, perquè les estadístiques ens enganyen en aquests moments, perquè són estadístiques que tu també parles, em sembla, no sé si és el 5% de la població que afecta en totes aquestes pors, però com tu molt bé deies, hi ha un abans i un després de la pandèmia.
Sí, sí. Mira, jo calculo inclús que ara potser és un 20%. Per què? Perquè, per exemple, el tema de la hipocondria, que és la hipocondria és una mena de TOC també, això ho té moltíssima gent en aquests moments. Llavors pot arribar inclús al 20%.
El teu llibre ens expliques que hi trobarem dos subtipus d'atacs de desequilibri emocional, els atacs d'ansietat o de pànic, el trastorn obsessiu-compulsiu o TOC, que tenen, tenen trets en comú.
Sí, eh? Sí.
I que d'alguna manera implícitament la Carme ens resumia, no?
Exacte.
Que és que el problema està a la ment.
Exacte.
A les nostres ments.
Sí, els atacs de pànic són atacs d'ansietat. La persona experimenta de repente molta por, moltes vegades associada a símptomes físics, per exemple, el cor li va superràpid, pensa que li donarà un atac de cor o un mareig brutal, però sobretot és atacs de molta por i té por a la pròpia por i li donen aquests atacs que poden ser cada dia, cada dia, cada dia, però fins al punt que es pensa que es morirà, o que no ho podrà aguantar, se'n van a urgències. Són atacs de por, atacs de pànic. I el TOC és també, en realitat és una cosa similar, perquè és tenir por també als pensaments, als propis, a uns pensaments que tu penses que són una amenaça i li agafes por a això. I clar, aquestes por el que tenen en comú és que són autorreverberants o fan com un cercle viciós, no? Perquè si jo, per exemple, tinc por a que el cor em vagi massa de pressa, què passa? Que el cor em comença a anar massa de pressa, no? O em fa mal. I jo li agafo por. I la por fa que el cor encara vagi més de pressa. Llavors tinc més por. I clar, és un cercle viciós que en pocs segons això t'exaspera, no? Es fa superfort, superràpid, no? I amb el TOC passa el mateix.
Tot plegat és més habitual del que sembla, dius Rafel. Els psicòlegs hi solem posar diferents etiquetes, com ara trastorn d'atacs d'ansietat, trastorns obsessius compulsius, depressió, etc. Però en realitat, dius, es tracta d'un mateix fenomen, és a dir, que les emocions negatives són enormes, que ens envaeixen i ja no les podem aturar, dominen la nostra vida i ens la destrossen. En aquests atacs, les emocions negatives que sentim d'una manera exagerada entren en bucle i ens posseeixen i ens arrosseguen al fang del patiment emocional.
Exacte.
Dit així sembla molt fàcil, però és evident que les persones que ho pateixen, doncs en aquell moment, com li va passar a la Carme, que en el seu cas va trigar anys a sortir-ne, doncs ho passen molt i molt malament. El que em sorprèn aquí d'entrada, ara hi aprofundirem tot plegat, és que incloguis algun tipus de depressió.
Sí, també. Moltes.
Sí?
Jo crec que inclús que són la majoria. Perquè si tu, fixa't que el problema és agafar por a unes sensacions internes, a emocions negatives, perquè clar, és això, es fan grans elles soles per la pròpia por que li tens. Llavors amb la tristesa pot passar el mateix. Si tu tens por de que t'ataqui aquesta tristor aguda, t'ataca, et persegueix, però és la pròpia por la que la produeix. Llavors això són totes les depressions que no hi ha una causa determinada, la major part d'elles és això, que són moltes. La gent té depressió i no hi ha una raó perquè la tingui. Els metges, alguns et diran, bueno, hi ha un desequilibri neuronal o de substàncies. Què va? És por a la pròpia a la pròpia tristor.
Però la persona està, per exemple, enfonsada, sense esma per res,
sí.
No té ganes de veure clar. Gent, no menja, no oblida determinats hàbits.
Exacte.
I estàs dient que tot això és generat
per la pròpia por. Per la pròpia por, aquesta substància sí, perquè pensa que quan tu tens la gent que té atac de pànic està, té de tot. Té tot tipus de símptomes raros, eh? Té, per exemple, pot tenir marejos de la leche, el cor pensa que està mal del cor, realment li fa mal el pit, va al metge, va al cardiòleg. Sí, vull dir, quan li agafes por a una sensació interna, pot ser brutal aquesta sensació, saps? Et pot envair absolutament. Però és només per por.
Sí, recordo que el cardiòleg, el doctor Manel Ballester, va reconèixer fa no gaires anys que gran part de la gent que havia atès ell al llarg de la seva carrera, que creien més homes, en aquest cas que no pas dones, però també dones, que havien tingut un infart, en realitat el que havien tingut era un atac d'ansietat.
Aquí ho tens. Per tant, pot ser brutal el que nosaltres, la nostra por pot arribar a crear símptomes al·lucinants. I estable, és a dir, que duren anys. I anys, o tota la vida, inclús.
Pàgina 29 de Sense Por. I ara estudiem amb una mica de detall aquesta trampa anomenada cercle viciós de la por. El mecanisme de l'ansietat, escriu en Rafael Santandreu, les obsessions, molts tipus de depressió, la hipocòndria, totes les pors infundades són fruit d'aquest cercle viciós de la por. I tot comença, dius, per casualitat, quan un mal dia experimentem una emoció inusualment desagradable, ens sorprèn, ens espanta, i a partir d'aquí es comença a embolicar la troca. Però em fa molta gràcia perquè ho vas repetint al llarg del llibre, que tot comença per casualitat.
Sí, això és molt important, perquè moltes errades que la gent comet quan entra en aquest mal somni que és l'ansietat, tu penses, per què m'ha passat? Serà perquè de petit va passar alguna cosa? O serà perquè jo tinc aquest problema? Em falta serotonina? I para, deixa't de totes aquestes històries. Ha sigut perquè l'has agafat por. I això ha sigut per mala sort. És com si vas a la muntanya, tens una caiguda i l'agafes por anar a la muntanya. Per què ha sigut? Mira, perquè vas caure i li vas agafar por. Mala sort. Deixa't d'històries. Perquè t'has de centrar en la solució, no per què va passar.
I la por que ve després és totalment irracional.
Sí. Clar, perquè, fixa't, de fet, la gent, quan té aquests problemes, Gaspar, també ells diuen... ho viuen com una maledició, diuen, però què m'ha entrat ara? Però com és possible que jo no pugui sortir de casa, que a la que surto de casa tinc uns nervis, agafo un atac d'ansietat? Però què és això? Sí, vull dir, és absolutament irracional. Ells veuen que tothom surt, que no hi ha cap problema, que no tenen aquestes merdes al cap. Vull dir, és super irracional.
I dius que, clar, que llavors ja entren en aquesta espiral sensació, preocupació, evitació. És a dir, que seguint l'exemple que ens estàs posant, és pitjor no sortir al carrer, no? Que el que senten.
Exactament. Sí, perquè l'evitació és com benzina per al problema. Perquè nosaltres, cada cop que evitem la situació aquesta irracional temuda, li estem dient a la nostra ment que efectivament hi ha un problema, hi ha una amenaça. I clar, ho fem més gran. Llavors, el que has de fer és deixar d'evitar. Afrontar l'abans possible aquesta font d'ansietat.
Bé, avui ens acompanya, com dèiem, la Carme, que explica el seu testimoni en el llibre Sense Por. En Rafael Santandreu es reprodueix un email que un dia li va enviar, no sé si era un email o una carta. En Rafael la descriu a la pàgina 102 com una mare entusiasta amb dos nens petits, 38 anys, treballa d'administrativa, viu a Olot, una persona amb un gran cor, dius, Rafael, entranyable,
sí,
que amb moltes ganes d'ajudar els altres. Bé, tu, per tant, el teu testimoni és com clar i català, està tot molt ben explicat, la teva vida, hi va haver una època que era un infern, i te'n va sortir.
Sí, sí, tot va començar, com bé explica en Rafael, un dia, sense esperar-ho, a casa, el cor va començar a tenir unes palpitacions molt fortes. Clar, es va juntar molta por perquè mai havia sentit una sensació així. Però és una sensació totalment angoixant. O sigui, creus que estàs tenint un atac de cor. I què vaig fer aquell dia? Vas a urgències, la família també, tothom molt preocupat, I quina és la sorpresa? Que quan et fas un electrocardiograma, el cor el tens perfecte. És una bona notícia, te n'alegres moltíssim de que et diguin que el cor el tens bé, però després aquí comença la gran tortura, perquè dius, ostres, tinc el cor bé i m'estic provocant això? I comences a entrar en una espiral de pensar, com m'estic provocant aquests atacs, no? No pot ser que no tingui un atac de cor ni problemes cardíacs. Es deuen estar equivocant. I aquí és quan comencen a entrar doncs, els atacs diaris. Atacs, dic atacs, perquè tu creus realment que són atacs, però després vas anant a urgències, vas anant al metge i els electros sempre surten bé. Te n'alegres molt que estiguin bé, però després tu te'n vas enfonsant perquè tu dius, però a veure, si no és res físic, m'ho estic provocant jo, és tot mental. I entres en un bucle, una espiral, que cada cop deixes de fer menys coses.
No sorties amb els amics, no anaves a festes, eh? Expliques?
Això amb 19 anys, amb el que això comporta, en 19 anys. Perquè, clar, és quan tens ganes de fer coses, però per què no ho fas? Perquè tens por. Et fa por i vergonya que et vegin així. I cada cop fas menys vida, fins que et veus que estàs tancat a casa.
Que això és el que ens deia abans en Rafael, que després hi podrem aprofundir més, l'evitació, no? Que és pitjor, sí. La conseqüència, anar evitant a fer coses, no?
Correcte.
Però vas anar al psiquiatre, vas anar a metges.
Sí, sí. Quan vaig veure que vaig entendre que no era físic, doncs vaig dir, doncs aprofitaré i haig de sortir d'això. I vaig anar al psiquiatre, però què va passar? Que de seguida em va receptar ansiolítics, i jo quan vaig sortir de la seva consulta, o sigui, no, em va dir que era ansietat, per primer cop vaig posar nom a tot el que em passava, però fa 20 anys enrere jo no tenia aquesta informació. No hi havia informació de què era l'ansietat, de que la patia tanta gent, perquè al final realment sí que t'ajuda a saber que altra gent ho està passant malament, perquè tu creus que només et passa a tu que estàs dintre d'aquest pou, no? I per desgràcia cada cop passa més i és reconfortant, no?, saber que no ets l'única que estàs passant per aquest infern i que també se surt, també és molt important saber-ho, no?, perquè quan estàs així penses, si tota la vida haig d'estar així, doncs realment no sé si val la pena, no?, perquè et passes la vida amagat a casa i amb por de sortir. I quan vaig sortir de la consulta de la psiquiatra amb els ansiolítics i així, i me'ls vaig començar a prendre, ostres, a mi l'efecte que em van provocar aquests ansiolítics em deixaven totalment cau. O sigui, no pensava clar. Em sentia que estava totalment baixa d'energia. I em vaig començar a plantejar com surto d'això si no tinc claretat mental. I aquí em vaig plantejar, als 3 mesos, vaig dir, 19 anys i prenent ansiolítics, no.
De tota manera, ara continuem per veure com ho vas solucionar tot plegat i d'una manera que quadra perfectament amb el que explica en Rafael Santandreu, no? De tota manera, Rafael, tu ja estàs a favor de la medicació dels ansiolítics en alguns casos?
No realment, perquè els ansiolítics, pels atacs de pànic, pel TOC, per la hipocondria, és benzina pel problema, perquè és una evitació més, saps? I el que la gent ha de fer, ara ho veurem, és deixar de tenir-li por. I l'única manera de deixar de tenir-li por és permetre experimentar-ho amb apertura. De fet, moltíssima gent pren ansiolítics durant quantitat ansiolític durant anys i estan cada cop pitjor. Per què? Perquè, vale, el prens i et calmes en el primer moment, però li estàs dient a la teva ment que hi ha una amenaça també. Però has de prendre això, per tant hi ha una amenaça. La teva ment fa més real aquesta por i aquest problema. Per tant, no estic d'acord. Depèn d'algú.
Bé, doncs a partir d'aquí hi va haver un abans i un després quan la Carme va prendre consciència del problema, de que estaves efectivament evitant moltes situacions de la teva vida i va seguir una teràpia, una autoteràpia conductual.
Correcte. Jo en aquells moments l'únic que se'm va acudir és començar a mirar per internet, amb l'internet de fa 20 anys, o sigui, no hi havia ni xats, ni no hi havia tantes coses, només vaig trobar un xat.
No hi havia en Rafael. Què feies tampoc, en aquella època, tampoc. Rafael?
Pues no ho sé, però internet no hi entrava gaire, no?
I doncs vaig començar a mirar entre xats de gent que patia ansietat, no? I la majoria de gent deia que la manera de sortir d'això era exposant-te i dic, ostres, jo estic fent el contrari. O sigui, quan tinc por, el que faig és tancar-me a casa. I per això cada cop estava més malament, no? I vaig dir, doncs, vaig començar a exposar, no? A anar als llocs on més por em feia estar. Per exemple, el cinema per mi era una tortura. Allà tancada, amb les llums fosques, vull dir, per mi allò era molt angoixant. Vull dir, a vegades havia sortit a mitja pel·lícula perquè pensava que el cor se'm sortia. És una sensació molt, molt, molt dura, no?, de viure. Però, o sigui, el pitjor de tot això és que si no estàs convençut, no ho pots superar. Per què? Perquè si tu t'exposes però tens les pors internes de dir, ostres, i si realment tinc un problema i ningú m'ho està veient, no? Aquests isis que t'atormenten no et deixen exposar-te bé. I a partir d'aquí, fins que això ho vaig entendre, per això és un bucle tot això de l'ansietat, no? Que tardes temps. Jo crec que un cop tu estàs convençut, ja has tocat fons, per mi la clau va ser tocar fons, després se soluciona ràpid. Però mentrestant és tot un tràmit que no vas superant, perquè sí, t'exposes, però no vas a per totes.
És el testimoni de la Carme Alba d'Olot, que inclou en Rafael Santandreu en el seu llibre i que expressa a la perfecció la teva línia de treball, també. Eh? Tot i que en el seu dia no va ser pacient teva.
Exactament. La Carme, que té molt mèrit, ella va trobar com altres persones ho havien fet i ho feia tota ella sola, provant, però després, quan ens hem conegut i hem parlat, ella ha fet exactament el mateix procés dels quatre passos dels que jo parlo, no? Afrontar, acceptar, flotar i deixar passar el temps. I em sembla, Carme, que vas trigar com... abans ho parlàvem. En total va trigar com 2 anys en superar-ho.
Bueno, van ser 3 anys i van ser 2 anys i 11 mesos intentant superar-ho amb recaigudes, amb mutacions, perquè l'ansietat és una muntanya russa, però l'últim mes, que diguéssim, del 2 anys i 11 mesos, sí, per anar als 3 anys, aquell mes, que va ser quan vaig tocar fons i ja sabia què provocava l'ansietat i que tot era el mateix, tots els símptomes diferents eren provocats per l'ansietat, totes les mutacions, que tot això era normal, doncs va ser aquí quan vaig aconseguir exposar-me al 100% segura, perquè l'ansietat...
Llavors va ser ràpid, va ser com...
Després va ser molt ràpid.
Sí.
Enhorabona. I després ja no has recaigut ni res?
No, ja fa 15 anys mai més he tingut cap atac, però ni crec que el tingui, perquè l'ansietat, vull dir, només... la benzina és la por de l'ansietat. Si ja no tens por, si ja coneixes aquestes sensacions i no li tens por, jo crec que no en tindré. Bueno, i si em torna a venir, tampoc em preocupa, sé perfectament què haig de fer.
Avui a l'Ofici de Viure estem parlant de pors irracionals, d'ansietat, d'obsessions, d'hipocòndria, de qualsevol temor irracional, amb en Rafael Santandreu i la Carme Alba.
Titus Livi. La por sempre està disposada a veure les coses pitjors de com són.
Everybody's dancing in the moonlight, dancing in the moonlight. Everybody's feeling warm and bright. It's such a fine natural sight. Everybody's dancing in the moonlight, dancing in the moonlight. Everybody's feeling warm and bright. It's such a fine.
Parles, Rafael, de la metàfora del nen maleducat, el que es posa a armar un sarau al mig del supermercat. La metàfora del nen maleducat ens ensenya que les emocions negatives exagerades són rebequeries d'una part de la nostra ment. T'agradaria que ens expliquessis aquesta metàfora perquè és molt gràfica i s'entén a la primera.
Sí, sí, i de fet està inspirada en el meu treball com a psicòleg. Jo fa anys veia, que abans veia més, no?, els pares que venien amb un nen tipus els de Supernanny, no? O sea, com la niña de l'exorcista. Uns nens de 5, 6, 7 anys, però buah, brutals, eh? O sea, i em deien, Rafael, és que no sé què fer, és que té unes rebequeries brutals, però brutal, no? Per exemple, anem al supermercat i vol xutxes, no? Doncs arma un pollo increïble a plorar, a cridar, a donar patades, que li haig de comprar xutxes. I així, és que només menja xutxes, Rafael, què fem? I jo els deia, bueno, pues és que l'has d'educar, perquè clar, aquest nen està acostumat a fer servir aquests xantatges i clar, tens un monstre aquí, però t'has de posar fort. I em deien, però Rafael, però com ho faig? I jo deia, pues mira, mai més acatis aquests xantatges, mai. Per tant, però Rafael, com ho faig? Doncs no li compres els xutxes, però Rafael armarà un pollastre increïble al supermercat. I jo què faig allà? Pues comprar. Tu que has anat a fer al supermercat? Pues has anat a comprar, doncs comprar. Ostres! I me'n recordo que moltes vegades estàvem allà, estava una hora parlant amb els pares, explicant-los el que havien de fer, per què, i em deien, abans de marxar, em deia, ok, jo ho has entès? Sí, ho intentarem. A mi quan em deien això, deia, ok, no us vegeu, no, fem una altra hora, perquè no ho has entès. Si em dius que ho intentaràs, només t'ha guanyat el nen ja, directe. O sigui, ho has de fer i punt. Perquè si no, t'espera una cosa, tenia aquest nen que a més li estàs fent mal inclús amb ell. Llavors, amb l'ansietat passa el mateix. Nosaltres tenim una part de la nostra ment que no està educada, està mal educada i l'hem d'educar. Que costarà molt? Sí, perquè clar, ara està desmadrada i costarà. I passa per aguantar amb tranquil·litat totes aquestes rebequeries, tots aquests pollastres, fins que es calmi. Que la ment, el nen aquest tonto, aprengui que mai més li donaràs importància a això. Que no serà un element de canvi. I és el que has de fer, no tens més remei, has de fer això. Ara, convertirem aquest noi maleducat, capritxós, insuportable, en un noi afectuós, meravellós, agraït, tranquil. Això és el que farem en la nostra ment.
Pàgina 106 de Sense Por. La mítica doctora Claire Wiggis va superar de jove un trastorn molt sever d'ansietat. La seva capacitat investigadora i el seu coratge la van portar a l'altra banda, el domini, l'harmonia, la pau i l'alegria. I després de superar el seu problema, com passa sovint, va sentir la necessitat d'ajudar els altres i es va convertir en una guia de milers de persones al llarg d'unes quantes dècades. I en una de les entrevistes que va concedir que tu reprodueixes, Rafael deia, a l'hora de fer aquest treball, molta gent comet un error, acceptar els seus símptomes al 99% i no al 100%. I aquest 1% ho canvia tot, perquè dius, tu també insisteixes, que hi ha d'haver una acceptació al 100%, que s'ha d'anar de dret cap a l'emoció negativa i viure-la amb l'obertura total. I dius també, Rafael, quan rellegeixo aquestes ratlles, m'imagino a mi mateix obrint els braços al malestar. Em veig ficant-m'hi de ple, quedant-me allà dins, tranquil durant molt de temps, i sé que així, amb perseverança, arribaré a comprovar que allà dins no hi ha res, només harmonia i pau. Obrir els nostres braços al malestar. Sí. Clar, que aquí hi ha moltes cites de Pema Chodron, aquesta monja budista que cites al llibre, que van en aquesta línia, no? Obrir-nos al malestar. Que ens costa molt d'entendre culturalment aquest concepte.
Sí, perquè és antiintuïtiu. És una feina, a veure, aquesta feina que ha fet la Carme i que cal fer per superar aquestes problemàtiques, ara, costa la leche. És molt difícil, eh? De fet, jo penso que és la feina més difícil que hi ha. O sigui, és més difícil que superar un càncer, fixa't el que et dic, però tens que fer-ho, perquè vols ser lliure, vols superar-ho. Llavors, és una feina molt difícil. Per què? Perquè és antiintuitiu. Cada cèl·lula del nostre ment i del nostre cos està fet perquè evitem el dolor. Per exemple, hi ha un foc, si fiques la mà al foc, la treu immediatament el cos, la teva ment, la retira automàticament. perquè si no et cremes la mà. Vale, això funciona amb el dolor i amb els teixits, però no amb el dolor emocional. Amb el dolor emocional, encara que sembli increïble, has de deixar la mà en el foc. Fins que no deixis la mà en el foc, no et donaràs compte que no hi ha foc. Perquè en el rotllo emocional no hi ha foc. No hi ha res. I és això el que els ensenya el budisme i ens ensenya la teràpia conductual que nosaltres practiquem, que la karma ha comprovat en les seves carns. Ara, és veritat que és molt difícil i per això cal fer aquesta psicoeducació, donar a conèixer aquest fenomen, perquè si no la gent no ho faria mai.
De fet, les passes per guarir-nos en aquesta teràpia d'exposició són afrontar, acceptar, flotar i deixar passar el temps. Són quatre passos que ens permeten perdre la por de la por, que és l'objectiu final. Bé, afrontar queda clar, sí. Acceptar també, flotar. Què vol dir flotar?
Flotar és tan raro, no? Perquè resulta que nosaltres, quan fem aquest afrontament i acceptació de l'ansietat, per exemple, en el cas de la Carme ja ho ha dit, ella deia, ostres, em fa por ara sortir, allunyar-me de casa, anar al cinema, anar a les festes, perquè sé que allà em pot agafar els atacs d'ansietat. Doncs ella afrontava, anava tots els dies, vinga, vamos para allá. Segon, què feia? Acceptar tot el que li vingués. Acceptava l'ansietat totalment, és el que hi ha. Haig de viure-la per perdre-li la por.
Però, perdó, només un incís. En aquest cas, quan acceptaves, com, o sigui, en aquell moment, al principi, suposo, esclar, com tu molt bé ens deies, hi havia un rebuig, no? Però l'acceptació la feies des del sofà de casa, però també in situ?
Sí, sí, l'acceptació era les 24 hores del dia on et vingués. O sigui, si jo estava caminant i tenia l'atac d'ansietat, doncs continuava caminant. Va. Si em venia a casa, jo, per exemple, diguéssim, de les mutacions que vaig tenir de l'ansietat, l'últim que em va passar era que em passava l'ansietat quan dormia. Clar, va ser...
Com? O sigui, mentre dormies?
Mentre dormia, estava dormint tranquil·lament i de cop i volta el cos se'm començava a accelerar, no? Clar, quina exposició més profunda que no moure't del llit. O sigui, ostres. Cada cop que em venia l'ansietat jo pensava, molt bé, queda't aquí amb mi, jo continuo dormint, i d'aquesta manera cada cop vas veient que cada cop tens menys atacs, i això realment és un reforçant que et fa seguir endavant, no? Perquè quan veus que... O sigui, l'ansietat és una muntanya russa d'emocions, has de tenir molt clar que quan surts tens recaigudes, perquè és molt important saber això, perquè si no et penses que ho estàs fent malament i tornes enrere, d'acord? Vull dir que tota la gent que tingui ansietat i s'estigui exposant, clar que anirà tenint atacs i que tindrà dies dolents, però si mira la vista enrere veurà que realment està millorant moltíssim, molt més que l'inici. I quan veus això realment t'encoratja a continuar endavant, no? I jo la meva manera va ser cada atac que em venia i que em venia al llit, doncs ni m'aixecava, ni em posava a fer una altra cosa. Jo em quedava dormint i realment, fent-ho d'aquesta manera, progressivament, cada cop tenia menys atacs, fins que algun dia no en tenia. Després, al cap d'uns dies, en tornava a tenir algun, pensaves, ostres, però l'ansietat és així, no és lineal, no? Continuava, fins que ja no em va tornar a venir mai més. O sigui, la constància amb l'ansietat és clau. I sobretot deixar passar el temps, no tenir pressa de que et marxi, perquè si no et crees a tu mateix una pressió de pensar, ostres, per què no marxa, no? Vull dir, és algo progressiu i has d'acceptar les baixades i les pujades que et dona, perquè si no vas tornant enrere tota l'estona.
Queda clar que aquí la pressió cap a un mateix, cap a una mateixa, no serveix de res, al contrari, ho empitjora tot.
Ho empitjora tot.
En el cas de l'ansietat, encara més.
Sí.
I aquí doncs entrem en aquest concepte de flotar, sí. Que seria el tercer pas.
Sí. Flotar és no lluitar contra el que està passant. Perquè un podria dir, vale, ho passo amb els dents allà tancats, apretats, dir, vinga, que ho passi ràpid. Bueno, doncs estàs tensant. Això ho estàs fent molt més difícil. És molt raro, però t'has intentat relaxar dintre del que estàs patint, ¿vale? Sense lluitar. I aquest seria el pas de flotar. Però és un pas que la gent endevina més el que és fent-ho perquè explicar-ho és molt difícil.
Clar, ho dic perquè, com sap molt bé la Carme, en els primers atacs d'ansietat, la persona es pensa que s'està morint literalment.
Exacte.
Llavors, clar, en aquell moment, o no sé que portis molt bé, la lliçó molt ben apresa, i tot i així ha de ser molt difícil flotar.
Bueno, però és pràctica. És pràctica d'anar fent-ho, i cada cop et relaxes més dintre d'aquella situació que tu abans pensaves que és impossible relaxar-se. Pues mira, una cosa bonica del mètode conductual aquest que fem és que fem possible l'impossible. És natural que tu pensis que és impossible. T'ho juro que farem possible l'impossible. Ho faràs tu.
Estàs molt convençut, eh? Clar, en base a la pràctica, no?
Clar, perquè això, mira, aquesta pràctica dels quatre passos és molt difícil, però la gent ho ha de fer. I per aconseguir-ho hi ha dos pilars. El primer és les proves. Tens proves. Centenars de milers de persones ho han fet a tot el món, això. O sigui, i ho trobaràs testimonis a la Carme, al meu llibre, a internet. O sigui, hi ha centenars de milers. Per tant, has d'estar segur que hi ha poques tècniques tan comprovades en el món de la psicologia. Poques. Jo crec que és la que més comprovada hi és. I el segon pilar, saps quin és per fer-ho? Que no tens més remei, col·lega. Però no hi ha... Quina és l'alternativa? Estar així tan malament com estàs? Això és vida? No. Per tant, ho tenim que fer.
Funciona també el mètode, per exemple, per la por de volar?
Sí, clar. Funciona per totes les pors, exactament.
Totes les pors. I en la hipocòndria, tu ens deies abans, home, n'hi ha més de la que pensem, i és veritat, degut a la Covid-19, la por de malaltir, la por de morir també, sí. La por de contagiar-nos. Sí. Però, esclar, la por de contagiar-nos és normal, no? O sigui, gràcies a la por de contagiar-nos, doncs potser no ens contagiem.
Exacte.
O ara mateix tu vas amb mascareta.
Sí.
Vull dir que benvinguda sigui aquesta por, no? Quan passa a ser un problema?
Exacte. Mira, la hipocondria, que és un TOC, és un tipus de TOC, és quan aquesta por ja és irracional. Mira, primer la tens el 70-80% del temps. O sigui, la gent que té hipocondria, que té pors a les malalties, la té quasi tot el dia. Quasi tot el dia està pensant que si té un càncer de mà, que si té la L... O sigui, tu ja veus clarament que l'altra gent no té aquesta neura tan increïble. O sigui, una cosa és tenir una por racional que dura un momentet i que s'ajusta a la realitat, i l'altra que no. Doncs la gent que té hipocondria és 70% del temps. Després, és bastant irracional. Per exemple, tu dius, ostres, crec que tinc la L, tinc por de tenir l'esclerosi lateral amiotròfica, el que tenia l'Stephen Hawking. Vas al metge i el metge et diu, a veure que et faci proves. No tens res. Vale, te'n vas a casa i al principi bé, però després dius, hòstia, igual no ho ha mirat bé, igual tinc l'L. Vinga, hombre, vete a cagar. Primer, la L la té poquíssima gent. Després, si el metge t'ha dit que no... Quines són les probabilitats que tinguis l'ela? És ridícula, però segueix pillat. Home, això ja és irracional. Per tant, la hipocondria, la persona veu que l'altra gent no ho té. O sigui, que hi ha una part que veu que és irracional. Per tant, clar, les pors correctes del ser humà són petites, lleugeres, que no entres en pànic, estàs tranquil, la tens, però estàs, bueno, fas la teva vida, i passatgeres. Un cop ha passat l'amenaça, t'has oblidat. Ja estàs fantàstic. En canvi, les pors irracionals són pors superagudes que destroten la vida. Segon, no se'n van quan ha marxat l'amenaça. Segueixen. I ocupen tot el teu temps. Són diferents. Llavors, nosaltres ataquem les pors irracionals. Saps?
Sí, el que passa que, tornant a aquest escenari de pandèmia, i estem ja en la recta final d'aquesta conversa, ens queden 3 minuts, aquest escenari de pandèmia, tu recordes perfectament, com tots recordem, Rafael, que hi va haver uns mesos que teníem por de contagiar-nos, de contagiar les persones que estimem, i que emmalaltissin i poguessin morir, també, no?
Bueno, també és veritat que dintre de les pors normals que té la gent, també podem traspassar la línia de ser una mica irracional. Jo, per exemple, crec que amb la pandèmia fàcilment vam traspassar l'irracional, no? Sobretot les primeres setmanes, no? Perquè en realitat, bueno, ara ho hem vist, ara estem més situats dintre de la realitat. Bueno, doncs mirem de no tenir-la, però bueno, les probabilitats de tenir-la i que et passi alguna cosa greu també són petites. Bueno, sí, també hi ha una altra línia amb això. Escolta, ens queda poc temps, no?
Sí.
A mi m'agradaria fer una pregunta a la Carme Poc.
Sí, només faltaria.
Mira, i què és, Carme, ara que ja fan fa anys que tu has superat això, vas fer aquest esforç increïble que va costar molt, no? Va ser difícil, oi?
El més difícil que he fet a la meva vida, sens dubte, sí, sí.
Però escolta, ha valgut la pena?
Moltíssim. Hi ha hagut un abans i un després de la superació de l'ansietat, un enriquiment interior, un... Ara, què m'ha de fer por? Si tenia com atacs de cor, sí, no? I continuava fent la meva vida, doncs, imagina't, ara...
Clar, tinc... no, llavors no m'estranya. Entres a Catalunya Ràdio, et diuen que tens 38, segons el termòmetre, 30, no? Estàs a 38 de temperatura i no tens por de res.
No, però, no, clar que no, perquè què podia passar, no? Al final, penses què podia passar. Si sí, no em que... baixa, entraré per telèfon i ja està. No és...
Sí, Carme,
res és tan terrible.
Un cop superes això, tu notes que t'has fet més forts i més forta i amb més capacitat per la felicitat, oi?
Totalment. Valoro més les coses, visc la vida, no dramatitzo i visc el dia a dia, perquè amb l'ansietat vius totalment el futur, no? Estàs tot el dia pensant quan em tornarà a venir el pròxim atac, què tornarà a passar. Ara visc el moment i és una tranquil·litat màxima viure el moment. És molt angoixant viure el futur.
Carme Alba d'Olot, gràcies per haver vingut a l'Ofici de Viure a Catalunya Ràdio. Gràcies. I enhorabona.
Gràcies.
Moltes gràcies. Queda clar també a partir del cas de la Carme que en aquell moment, no ho sé ara, hi havia mancances pel que fa al diagnòstic precís de l'ansietat.
Sí, eh? també.
També. Ara també.
Però bueno, però inclús ja... Vale, ara s'ha millorat molt en tot això, però la Carme ho sap, que hi ha tantíssima gent que no sap el que li passa, està fet un lío... bueno, està, encara s'ha de fer molta pedagogia.
Sens dubte, en Rafael Santandreu contribueix a fer aquesta pedagogia amb el seu llibre Sense por, que acaba de sortir publicat a Rosa dels Vents, amb aquest mètode comprovat per superar l'ansietat, les obsessions, la hipocondria i qualsevol por irracional. Rafael, moltes gràcies, enhorabona pel llibre.
Igualment,
i fins una altra. D'aquí uns instants, Sergi Torres.
L'Ofici de Viure, un programa sobre conducta humana. Sergi Torres.
Sergi, benvingut.
Gràcies
per tornar una setmana més a l'Ofici de Viure. Què en pensa en Sergi Torres de la comparança, del fet de comparar-nos amb els altres? Fins a quin punt és inevitable?
Quan mirem la nostra manera de definir-nos, veiem que en el fons hi ha una comparació amb l'altre. Només per mirar quin sexe és el meu cos, ja necessito del contrari per comparar-me, i la definició de qui sóc jo i em vaig construint a mesura que creixo és en comparació amb els altres que em trobo al meu voltant. Això acaba sent una identitat alienada. Què vol dir? Que no sóc jo. Sóc jo en funció de la comparació que jo veig amb el món que hi ha al meu voltant. Per exemple, hi ha una cosa que me recordaré de quan era molt jove. Jo sóc dels baixets de la classe. I sempre tenia aquesta sensació de ser dels baixets de la classe. I de cop i volta, un dia em vaig mirar la possibilitat de que jo visqués a Lapònia, per exemple, o un país on l'alçada és molt més baixa. I de cop i volta em vaig sentir alt i vaig pensar, a veure, no pot ser que em senti alt amb l'estatura que jo tinc. Si jo tinc aquesta estatura, com és possible que em senti alt o em senti baix? Aleshores em vaig donar compte de que no és que fos alt ni baix, sinó que m'estava comparant. Vaig donar compte de que com jo em sentia en relació amb mi mateix, en aquest cas amb l'estatura, venia donat de la comparació i el significat que jo donava amb aquells amb qui em trobava. Si estires el fil d'indagació, et comences a donar compte de que tu ets bo perquè et compares amb un altre, tu ets nerviós perquè et compares amb un altre, tu ets no sé què perquè et compares amb un altre, però si deixes de comparar, el que et trobes és... Com dir-ho?
Que ets perfecte, no?
Perfecte.
L'altre dia que parlàvem de la perfecció i la imperfecció.
Genuí, una expressió de vida. Em sembla increïble que ens perdem tot això per viure sota aquesta imatge comparada constantment.
Fins i tot amb els defectes, no? Recordo que l'Eduard Ponset deia, és que jo no tinc defectes. Fins i tot els defectes podrien sorgir també no? d'aquesta necessitat de comparar-nos.
Totalment, i de crear una imatge perfecta amb la que ens comparem, quan aquesta imatge tampoc seria real.
Sergi, moltes gràcies.
Gràcies, Gaspar.
Als oients i a les oients també, moltes gràcies. Una abraçada.